El gall del monestir.
Temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels dilluns, que s'estrena després de la Pasqua en companyia d'Eduard Gené. Molt bon dia.
Bon dia. Noto estrenat del tot.
Et notes ben estrenat? Sí,
sí, senyora.
Molt bé. Abrigat també, eh?
Abrigat també.
Per ser allò plena primavera?
No, perquè fa aquesta humitat que, segons a quines
que
edats,
cala.
Hem d'estar molt...
Previngut?
Exactament.
Molt bé. I el paraigües?
No, avui no porto paraigües.
Avui no. Molt bé. Lluís Ribas, molt bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia. Visca la humitat.
Es nota que no tens reuma. Es nota que no
tens reuma. Ja n'hi dic, quina humitat.
Quina humitat.
Per favor.
El que passa és que volia dir visca alguna cosa.
Visca, clar. Volia fer un altre preàmbul.
Ha vingut una mica així especialment.
Alba Roda, molt bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Res d'especial a afegir?
No.
No, no, si no cal, no cal, eh?
No cal,
no cal forçar
no cal,
la màquina.
Vinc una mica místic.
Ah, místic.
Sí, 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 de les terres franceses. De,
sí, sí, ara ho comentaves.
Del Canigó, vinc, no, la veritat, està molt bé, val la pena de tant en tant fer una sortida cap allà, no a Alemanya, sinó allà mateix, vull dir, hi ha una mena de relax allà impressionant per pensar i per relaxar-se. I...
Sí, que avui vens clarivident. Sí.
No.
No, no. No, tampoc.
No ho he aconseguit, tampoc.
Emboirat.
Avui sí, els que estem aquí,
bueno,
emboirats una mica.
Estem una mica emboirats. Si no estiguéssim emboirats, no evolucionaríem. No.
I Lourdes Dalmau, molt bon dia.
I bona hora.
Algun afegit?
Jo res a dir.
Res
jo
a
només comentar el que els altres diguin.
Bé. Molt bé. Ai, doncs... ai, quina por. Ai, quina por.
Entrem en matèria. Avui destaquem, ho dic perquè tenim un Sant Cugatenc que aquest matí declara davant la, bueno, la Guàrdia Civil la ciutat perquè s'investigarà la cúpula de telecomunicacions per l'1 d'octubre. Tres dels càrrecs acusats d'haver comès tres delictes en la preparació del referèndum, entre ells el santcugatenc Jordi Puig-Neró, secretari de Telecomunicacions. Una notícia de la qual ens hem fet ressò aquest matí i que continuarem a ampliar a mesura que sabem més dades. Aquesta podríem dir que és la notícia del dia, però notícia de les per nosaltres, eh? La notícia de la setmana, doncs, va ser la decisió de la justícia alemanya de, bueno, de no d'alliberar en aquest sentit en Carles Puigdemont perquè no veia delicte de rebel·lió. I encara pendent de saber si hi ha delicte de malversació de fons...
Que també s'està qüestionant.
Que també s'està qüestionant. Doncs tot això, diguem que obre un nou espai, que s'ha d'entendre com què? Com una oportunitat per intentar arrencar un diàleg...
No, el que passa és que s'ha aconseguit internacionar el conflicte que hi ha aquí a Espanya i per tant hem de dir, doncs, bueno, fan la seva feina, els jutges fan la seva feina aquí a Espanya i fan la seva feina a Alemanya. I a Alemanya, doncs, es veu molt clarament aquesta separació de poders, no? I aquí a Espanya no es veu tant. Encara que sembla que d'alguna manera teòricament hauria de ser, no es veu tant. I per tant, doncs, s'aconsegueix doncs, aquesta internacionalització i aquesta matització, sobretot amb el tema de la revolta, que no ha existit, i no ha existit mai, el tema de la revolta. I per tant, doncs, jo penso que és una cosa positiva. En principi, doncs, això no arregla el procés, però sí que és una cosa positiva. Seguim.
Lourdes.
A mi, personalment, quan es parla això... i cregut entendre com d'una independència, que a Alemanya hi ha independència de la justícia i aquí no.
Hi ha una, no, en principi hi ha d'haver-hi...
Tu saps com es nombren els jutges a Alemanya?
No, jo no ho he dit.
És que clar,
no
si mirem un lloc o un altre, vull dir, és totalment diferent. Jo
la percepció,
penso,
la percepció és que allà hi ha separació de poder i aquí no.
La percepció per part de qui?
Per
part d'algú,
bueno, part
però no pas per part de tothom.
Per part inclús d'Alemanya, inclús de la premsa alemanya, de la premsa internacional, en fi, no pots negar això, és la percepció aquesta, no passa res.
Una cosa és...
Jo no dic que no hi hagi aquí separació de poders aquí a Espanya, jo penso que també n'hi ha. El que passa és que, evidentment...
A veure, si us trepitgeu tant, jo...
Perdona.
Em declaro...
Incompetent. Incapaç.
Sí, no, incapaç de poder entendre res.
No, és que moltes vegades sempre, no?, aquí s'estableix com si la justícia aquí no fos independent. I es dona per bo quan en uns altres llocs ens convé el que diuen els jutges, allà sí es dona per bo i que són jutges estupendos i fantàstics. Si posem a la balança la manera de que un jutge ho és en un país o en un altre, no hi ha més restricció la d'aquí amb el tema de com surten, com es trien, com s'especialitzen. I llavors, la dependència, bueno, allà estan triats, ha dit els jutges, ha dit, per uns grups de responsables que tenen que veure, no tenen per què ser militants d'un determinat partit, però sí que són, diguem-li, vinculats a partits polítics. No és el mateix que aquí. Aquí els jutges, el mateix que la fiscalia, encara hi ha un ordre jeràrquic, tenen un principi d'independència, la fiscalia. Per tant, qüestionar els jutges a la justícia segons ens convenen o no,
no. Jo t'he dit la percepció.
Bueno, clar,
que hi ha
sí, però
internacional
clar.
I la percepció que hi ha aquí.
Entrem en aquest debat al Lluís.
Aclarim-ho ben aclarit,
Lluís. Jo estic d'acord amb tu, la percepció, però hi ha motius per tenir aquesta percepció aquí. Clar, jo me'n recordo que amb tot el que ha passat a Alemanya no hi ha hagut cap ministre alemany que s'ha atrevit a adelantar una sentència. Aquí estem acostumats que abans que surti la sentència els ministres diguin el que passarà.
Deixa'm interrompre per la ministra d'Alemanya que va dir...
Després de la sentència.
No, després per la que s'ha de produir.
Escolta'm, tu trobes bé callo. Una pregunta, tu trobes bé la sentència alemana?
Jo no.
Et pregunto.
Jo la respeto i la cato. Ara, si em dius a mi personalment, sí. Si és el que entenc, jo no l'entenc així i veurem com acaba, perquè sembla que la Fiscalia Alemanya doncs presentarà recurs i a més des d'aquí a Espanya, també d'una manera indirecta, no sé si és la més normal, doncs també es presentarà, diem-li...
Ho van dir ahir, els del PP ho van dir ahir.
No, ho van dir abans el jutge Llarena. El jutge Llarena ho va dir abans, jo ho vaig sentir per aquí, tu sí. Només et dediques a escoltar-lo, diuen al Congrés del Partit Popular, doncs allà tu. Però qui ho va dir va ser el jutge Llarena.
La meva percepció, i és la meva, és que és molt diferent. Gràcies a Déu, a favor de la Salamà.
Eduard.
Sí, bé, jo penso que estem davant d'una estratègia que estan portant doncs, els partits independentistes, una estratègia que jo penso molt ben pensada, perquè és obvi que el president Puigdemont no calia que passés per Alemanya per tornar a Brussel·les. Si hagués agafat un avió a Helsinki i hagués anat directament amb un avió de Helsinki a Brussel·les i punto. I va agafar un cotxe, va fer una quantitat de voltes, va passar per Alemanya, hi havia doncs, dins del cotxe un element que l'estava vigilant i casualment, fins que arriba a Alemanya, doncs el detenen.
Casualment? Això... Casualment.
Bé, diguem... Bueno, diguem-ho així. Casualment el detenen i aleshores ja s'obre un nou front. Tenim Alemanya, tenim Suïssa, tenim Bèlgica i tenim Escòcia. Tenim quatre punts on doncs, l'acció dels independentistes s'eixampla, s'internacionalitza una mica més i a més es produeix aquest fet de que un jutge d'un land, ens oblidem, un jutge d'un land, a la seva primera sentència consisteix en dir que ell considera que no hi ha rebel·lió, o sigui, la sol·licitud d'extradició del govern espanyol expressava claríssimament que hi havia diversos delictes i el més important des del punt de vista legal era el de rebel·lió.
És que el de rebel·lió a Alemanya és molt més potent que no pas el de rebel·lió aquí a Espanya.
Sí, no, per tant, el de rebel·lió, perdona, el de rebel·lió a Alemanya és traïció.
És traïció, això mateix.
Bé, aleshores, el jutge alemany el que es limita a fer exclusivament és dir, aquesta extradició que ens demana el govern espanyol, jo no la puc concedir, jo, aquest jutge que és d'un land, que no m'ha arribat al Suprem, no el puc concedir perquè jo penso que, contràriament a el que em diu el jutge espanyol que em reclama, que m'envia aquesta ordre, jo penso que no hi ha rebel·lió. No sé si hi ha malversació, no ho sé, això que ja ho diran, i per tant, en principi dic que no. En principi dic que no vol dir que s'obre un procés que, com s'ha dit, s'ha explicat diverses vegades, pot durar fins a 60 dies, a partir del qual aniran instàncies superiors de la pròpia Alemanya, i aquestes instàncies superiors de la pròpia Alemanya decidiran, finalment, si es dona o no es dona l'extradició. En qualsevol cas, el que ha assentat, la primera cosa que ha fet aquest jutge és desmuntar la idea que des d'Espanya, des de la llei espanyola, s'ha fet, de dir que hi ha aquesta rebel·lió. I com a conseqüència tenim en aquest moment una gent a la presó que només estan a la presó...
Per aquest motiu.
Preventiva, a més, sense sentència, pel fet de rebel·lió. Per tant, vol dir que hi ha una contraposició. Un dels intents de que hi hagi Europa, que existeixi Europa, un dels intents consisteix en unificar les lleis penals. Per tant, jo penso que això pot tenir dues conseqüències. La primera conseqüència és la que estem vivint, que és aquesta de que de moment el senyor Puigdemont està lliure per dintre d'Alemanya sense poder sortir i presentant-se cada setmana a la policia per dir que està on està. Aquesta seria la primera. I la segona, la possibilitat de que això forci una mica més que les diferents lleis dels països es vagin assemblant, que és, penso, que hauria de passar exactament igual com hauria de passar amb les lleis sobre Hisenda.
Sobre el tema fiscal.
Aviam, m'agradaria aclarir una mica el que has dit, puntualitzar, no? El jutge no diu que no hi hagi violència, diu que no hi ha...
Jo no he parlat de violència en cap moment.
Ja, per t'has saltat directament a dir no hi ha rebel·lió per saltar-te això, que sabies que probablement jo anava a dir.
Sí, estic especulant. No pots deixar continuar. No,
qui ho ha demanat això?
No pot ser que tu posis a la meva boca una cosa que...
Ja he dit que no ho has dit perquè t'ho has saltat molt apropiadament.
O que tu facis aquesta al·lusió. Jo no he parlat ni pensat en violència.
Jo ho penso, però jo puc pensar-ho, no?
Molt bé, però jo et dic que no.
Vale, doncs tu dius que no,
però... I no continuïs per aquí,
No, perdona, jo vull continuar i vull acabar. Vull continuar i vull aixecar... No, per favor tu, i segueixo. I dic que la jutgessa va dir no hi ha suficient violència per considerar-ho alta traïció.
Suficient.
Però que hi ha violència... I n'és responsable el senyor Puigdemont d'aquesta violència. I això ho diu la sentència que va emetre aquesta senyora. I després una altra cosa, estableix clarament que no hi ha presos polítics aquí a Espanya. No. I això es pot llegir literalment. Si creieu en aquesta sentència, ho haureu de creure en tots els paràgrafs que s'hi diu, no només amb el que us convé.
Quan odi, oi? Hi ha odi. Això és el que em preocupa a mi, hi ha odi. Perquè hi ha una part de la ciutadania espanyola que desitja que es tirin bombes a Alemanya. Els hi desitja.
No, estàs fent referència a un editorial del periodista...
És más de lo mismo, saps? Que diu que tenim rehens aquí. Però... I diu unes coses... Hi ha un odi tan visceral que això em preocupa.
El problema és que, aquest personatge no el jutgen.
No, aquest no el jutgen.
I ni el jutjaran ni el posaran a la presó com el Valtònic i tota una sèrie de gent.
Que algú el denunciï.
Francament.
Que algú el denunciï. Doncs veurem com aquest senyor ja ha tingut altres denúncies i ha estat condemnat. Aquest senyor hi ha hagut de pagar multes. O sigui, no és la primera vegada, No és la primera vegada.
Sí, però paga multes, però l'altre està a la presó.
Així doncs, anant a la intervenció de l'Eduard, si resulta que la justícia alemanya, aquest jutge, diu no hi ha delicte de rebel·lió, sí, i això fa referència al cap del gruix independentista, la resta que estan doncs també acusats pel mateix delicte, què hauria de passar? Perquè se suposa que la justícia espanyola podria continuar amb els casos, podria tirar endavant, no? Encara que s'hagi donat aquest...
És que primera, que s'ha de veure com acaba. Segona, en el cas hipotètic que fos extraditat per al tema de malversació, aleshores, què és el que passa? El podrien condemnar per malversació si així es demostrés, si així es demostrés, i llavors, al cap de la condena, després de 6 mesos, podrien tornar a encausar-lo dins d'Espanya per el que convinguin, per el que...
Per el que vagi bé.
Perquè els hi... Per el per que rebel·lió? Creguin.
Un altre
sí,
cop?
Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.
Un altre cop?
Sí, sí. Però és que a mi és no, una cosa... Perdó. Tot el procediment està en instrucció, no l'estan jutjant. Dins una instrucció pot passar que després un tribunal compost per 5 persones del més alt nivell i capacitats estableixi que no es va produir rebel·lió. És que el que no es pot entrar, perquè ara el que ha passat amb el tribunal alemany és que ha entrat al fons de qüestionar si hi havia o no rebel·lió. A tu et poden acusar de qualsevol cosa i llavors en un judici és on s'estableix si hi ha hagut o si hi ha hagut un intent, o què és el que hi ha hagut.
I mentre et foten a la presó, i mentre et foten a la presó, i et podeixes a la presó...
Com tants altres, hi ha en previsió preventiva, com el Sandor Rosell, per exemple, i tants d'altres. I tants d'altres. És que és el procediment.
El delicte de malversació de fons... Que sembla que hi ha dificultats per poder demostrar-ho i que
si el Rajoy ja va dir que no,
home, els pressupostos estaven intervinguts,
van dir que no. Ni havia
pressupostos estaven intervinguts
no sé si...
i el d'Hacienda també ho va dir.
Abans de dir alguna cosa vull dir-ho bé perquè no se'n digui que dic una cosa que no he dit.
Bueno, qualsevol cosa tothom interpretem les coses.
Quanta sensibilitat.
I tant, jo soc molt sensible i a més em sap molt greu que fotin a la meva boca paraules que no he dit.
No t'ho haguessin posat, he dit d'assaltar molt.
O inclús que m'avancin intencions que no tinc. Per tant, bueno, per favor, però... per aquí no continuem.
Bé, tothom les pot interpretar.
No, jo home. Jo no. Jo quan dic una cosa, dic la que dic. I per tant, se m'ha de jutjar pel que dic. No
bueno,
pel que
pues,
podria ser...
Aleshores, jo matitzo no que et deixaves una de les coses importants.
No, per ser allò
bueno, no perdem més temps en aquesta discussió que no ens portaran enlloc.
No, i tant que no ens portaran enlloc. Portarà que deixi de venir la tertúlia, mira què ens portarà.
A la rebel·lió, ens portarà a la rebel·lió.
Exactament.
A la granja.
A la deserció.
Rebel·lió a la granja.
A la deserció.
Eduard.
A veure, jo segueixo pensant, i com ho he dit abans, que aquest és un procés que tot just comença. I comença en tots els sentits. I comença per a la qualificació de quines són els motius pels quals el jutge des d'Espanya reclama aquesta persona i per tant tot això està a les beceroles. Per tant pot passar de tot. I igual com pot passar de tot en aquest sentit des de mira que vagi passant les instàncies diferents a Alemanya, doncs simultàniament poden passar altres coses com ja va passar a Brussel·les, que van fer una segona i van tornar a sortir lliures altra vegada les persones que estan a Brussel·les, com encara s'ha de manifestar a Escòcia, que és el que passarà, com encara ningú ha dit res a Suïssa, que no està dintre de la Unió, però ja sabem que és com si hi fos. Tot això està tot just començant. Ahir va haver-hi, per mi, una gran entrevista entre el senyor Jordi Évole i el senyor Felipe González. I dic una gran entrevista, sobretot per l'Évole, perquè penso que és un gran periodista, amb una capacitat de reacció davant de les respostes que tenia del Felipe González per anar intercalant, per anar avançant, buscant...
Per anar repreguntant.
Per anar repreguntant i aprofundint una mica en el que es deia. Que tota la posició, diguéssim, oposada a l'independentisme, el que està reclamant en aquests moments és fer un govern que pugui ser-ho, perquè no hi hagi cap persona que estigui ni encausada ni tal. Fem un govern que pugui funcionar, recuperem
la
institució, eliminem el 155 com a conseqüència de que això es pugui fer així i anem endavant i fem una mica de reconciliació. L'Évole contínuament li preguntava, però vostè, des de la seva posició, del seu coneixement i de la seva actitud i de la seva història, com creu que es tindria, com s'hauria de fer per poder recuperar la sintonia i la recuperació de la bona connexió, la bona entesa entre Catalunya i Espanya? Clar,
Ja va saber què cal parlar.
No, no, però diu, hem de seure i parlar.
Parlar.
No hi ha, més solució. Clar, mentre el conducte siguin els jutges, mentre el conducte sigui amb raó, sense raó, en quant als càrrecs, però mentre el conducte sigui els jutges, no hi ha forma que políticament s'arregli.
I mentre el discurs del president Mariano Rajoy, com va insistir ahir en aquesta convenció del Partit Popular, sigui la mateixa que fins ara, quines opcions hi ha de...
Pues enfrontament. Enfrontament, perquè vull dir, és, si un es posa, es nega, l'altre també.
No, el que passa és que
no hi ha aquest moviment de sentar-se en una taula i parlar i solucionar. Els jutges van a la seva bola. Vull dir, els jutges són humans i pensen el que pensen i són pares i fills del seu pare i la seva mare. La política és una altra cosa. És que ja està en mans dels jutges un problema polític que estigui solucionat políticament. I la políticament, i jo els pago per això, em sembla, que els paguem i tenen un bon sou i tenen bones històries, és perquè facin política i busquin solucions als nostres problemes, no que ens en fotin més.
Però en aquests moments el problema és saber quines renúncies haurem de fer.
Bueno, però,
o sigui, en el fons han de fer una renúncia.
Però això es fa assentar.
La banda independentista i la banda, anem a dir, també unionista.
Això fa una taula.
Hem de saber exactament aquestes renúncies.
Bueno, per això estan els polítics. No,
i el problema és que aquestes renúncies se'ls ha d'explicar al poble. Per molta raó que tingui el poble, anem a dir, per molt democràticament tingui el poble la raó, se'ls ha d'explicar aquestes renúncies. I llavors, qui l'explica, com l'explica...
M'estàs venint a les meves, jo què sé, jo no soc polític.
No, no, ho sé.
Si paguem els polítics perquè ho facin...
No, no, perquè és complicat. És complicat. I per tant, anem a dir,
naturalment, i el metge quan opera també és molta complicació, perquè depèn de que talli una cosa que es mori el pacient i on es mori. El mecànic també té una feina complicada, perquè si fot un cop de martell, però no té de fer-la, pot carregar-se el motor, collons. Tothom tenim la feina complicada, que es fotin a treballar, per favor.
Sí, sí.
Acabes la teva intervenció, Àlvar?
No, jo deia només que aquestes renúncies hem de saber exactament quines són, i a partir d'aquí, per exemple, jo estic molt d'acord amb la CUP, sense ser de la CUP. Estic molt d'acord amb la CUP en el sentit que ell és un partit que té 4 diputats, igual que el PP, 4. I per tant, hem de dir, també, diu la seva, diu, escolta'm, ha de venir el senyor Puigdemont, nosaltres hem de fer la desobediència, per què? Ho pot fer perquè està en l'oposició i està sense cap mena de responsabilitat de govern, diríem. Sí, no? Sí. Una altra cosa és els que estan intentant governar, que evidentment no s'han de tenir un altre paper. La coherència de la CUP és molt difícil que la tingui Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Vull dir, serà molt difícil. Llavors, aquests de Junts per Catalunya i l'Esquerra Republicana hauran d'explicar d'alguna manera quines, per tant, hem de dir, doncs, això és molt difícil i s'haurà de negociar molt bé, s'haurà d'explicar molt bé, en fi, és un pas una mica, doncs, a poc a poc, però vull dir...
Però a poc a poc, ja portem molt temps.
Però és que és un procés llarg, això.
Lourdes.
Sí, s'ha plantejat que si era un tema polític, un tema legal, la segregació de part del territori, la declaració d'independència d'una zona, és un tema estrictament legal, perquè la Constitució és la primera llei i no es pot vulnerar. Es pot canviar a nivell polític, sí, creant les aliances convenients per fer una modificació, però si no, i en aquest moment, tots aquells que intenten saltar-se la Constitució, el tema esdevé de caràcter legal. Penseu una cosa, Alemanya, tal com es deia, quan Baviera va demanar per fer un referèndum per independitzar-se, li van dir als tribunals aquests que veuen el que veuen, doncs els hi van dir que no, que estava prohibit i que no es podia, i que si ho feien era delicte d'alta traïció, podia acabar en cadena perpètua. Aleshores, aquí el que es pretén a Catalunya és separar una part del territori per una via unilateral. Això no es pot fer en termes legals. En termes legals, no es pot fer.
I totes les conquistes que hi ha hagut al món...
No em parlis de la prehistòria, per favor.
No, què cony de prehistòria? Què cony de prehistòria?
Avui per avui, i no m'interessa altra cosa...
Quants anys fa que tu votes?
La Lourdes té raó. La Lourdes té raó.
Molt legalistes per el que els interessa. Per lo que no els interessa no,
a mi sempre, sempre, aquesta taula he defensat la llei en qualsevol...
La llei a l'ordre, sí, sí.
Sí, sí,
la teva
sí.
Llei i el teu ordre.
És que un estat, la democràcia però... només existeix en un
no
marc legal.
Amb
un marc legal. No, però, parlo. Els que no poden parlar de democràcia és aquells que se salten totes les lleis, com el 6 i el 7
però la teva raó no retreu la raó dels altres, també.
Perdona, els que se salten la llei, sí.
No, vull dir, per tant, anem a dir, doncs, poden tenir, anem a dir, bueno, poden tenir un... una aspiració
vale, una
determinada
aspiració,
per la independència,
per tant, ho han d'encaminar per al tema legal.
El camí pot ser altre, pot ser altre, d'acord, podria ser un altre, vale, d'acord. Jo sempre he dit, i jo penso que sempre he posat la mà al foc en el sentit que jo crec que s'ha acceptat la derrota per guanyar la victòria, sempre ho he dit. I per tant, anem a dir, la renúncia, anem a dir, de certes, no vol dir una rendició. Una derrota no vol dir rendir-te. Vol dir, has derrotat, fer-ho per una banda i s'haurà de buscar una altra via per intentar aconseguir l'aspiració.
És una batalla, no la guerra.
No, bueno, és
no, no, una derrota, perds una batalla, això no vol dir
sí,
perdre una guerra.
Sí, però el PP, amb la seva posició... Vull dir, vol guanyar la guerra, i aquest és el que a mi em preocupa, vull dir, que vol guanyar la guerra, i per tant, si vol guanyar la guerra no ho aconseguirà, no ho aconseguirà. Hi ha 2,5 milions de persones que volen la independència aquí, o que volen, o que intenten voler la independència.
I jo tantes ja dic, altres que no.
Hi ha uns altres que no, és evidentment.
Un
no,
passo atrás ni per a coger carretilla. Carretilla.
Sí,
això
no,
és el que
no,
es pensa.
Per fer una altra via, en la qual doncs, aquesta via podria ser
Cifuentes.
Una... Podria ser una altra línia.
Però és que jo
sembla, clar, sembla doncs, que fins i tot aquesta mateixa tertúlia reflecteix que
sí,
el tema
sí.
Diàleg serà una mica complicat, eh?
No, diàleg...
Perquè,
ja.
No, perquè si...
No, si hi ha una mediació,
si
per
tothom
exemple,
defensa les seves posicions i...
Per tant, hauria de venir a renúncies per ambas.
Sí, hi ha un problema d'empatia terrible.
Sí.
El problema de la Constitució... Espanya, vull dir,
que ja es va intentar i es va proposar,
de
modificar.
És que quan es va fer la Constitució, els que tenim una edat ho recordem, es va fer amb una situació, partint d'una situació confusa, d'una situació difícil, i amb unes amenaces reals des del punt de vista de la violència que venien de l'exèrcit. Per tant, en aquell moment es va pactar, i es va pactar des de tots els punts de vista, hi havia comunistes, hi havia socialistes, hi havia els hereus de franquisme, etc. I es va arribar a un punt de negociació, aquest punt que apunta tant a l'Àlvar i que estic molt d'acord, es van deixar tots una mica el part del que volien. Van deixar el cantó
si per, voler, arribar, no poder, no?
Per poder arribar a punt. Aquesta Constitució es va fer en aquell moment i en gran part es va copiar de l'Alemanya. En gran part es va copiar de l'Alemanya. Amb el pas del temps hi ha hagut dues modificacions de la Constitució. Una d'elles feta en 24 hores, perquè n'hi havia més collons, des del punt de vista econòmic. Per tant, la Constitució no és sagrada.
D'acord.
La Constitució és un document pactat, que es pot modificar en el temps segons les evolucions que hi hagi. Quina és la característica per mi que marca en aquests moments la situació política espanyola? És el canvi generacional. Si vosaltres mireu els partits polítics que en aquest moment estan en el poder i els que no ho estan en l'oposició i aneu mirant les cares i veureu que hi ha cada vegada més doncs, una gent entre els 30 i els 40 i 45 anys. És el canvi generacional obligatori, necessari, perquè hi hagi una renovació. I aquesta gent, la majoria dels que estan en aquest moment sent actius dintre dels partits, no estaven, eren nens petits quan es va fer la Constitució. Com a conseqüència, és lògic esperar que puguin manifestar la seva intenció de poder canviar alguna cosa. Quan es manifesta, en aquest cas gairebé sempre des del PP, que la Constitució no es pot tocar, jo faig la forma de la Immaculada Constitució, quan arriba el mes de desembre, hi ha la Constitució i tal, Immaculada Constitució. Quan es manifesta una cosa com aquesta, és que no s'entén què vol dir la democràcia. La democràcia vol dir precisament la possibilitat de que, empenyats per la realitat del moment, les coses vagin canviant. Canviant no vol dir eliminar-les, trencar-les, desfer... No, vol dir senzillament acomodar-les a la necessitat, als canvis que els temps demanen, perquè hi ha coses diferents. Per exemple, avui no s'entendria amb una Constitució que hi haguessin la negativa, per exemple, a determinades coses que en aquell moment ho eren. No es podia parlar de l'avort, no es podia parlar de la parella homosexual, no es podia parlar d'una sèrie de coses que era impossible. En aquest moment seria absurd perquè el món, no aquí, el món ha evolucionat diferent. Aquest és un aspecte. L'altre aspecte que per mi és important, molt important, és pensar que jo sí penso, sí o sí crec, que no hi ha més camí per arribar a un punt determinat, que seria independència, que la legalitat. Jo quan el dia 6 i 7 es va fer el que va fer el Parlament, vaig dir, d'aquesta manera no m'agrada.
No, a mi tampoc.
D'aquesta manera no es fa. Per tant, ho tinc claríssim. Ara, també tinc claríssim que no se'n pot tancar el pas que jo vaig caminant cap a un objectiu determinat. No es pot dir, no, de cap de les maneres. Això és intocable. I ahir, tots els parlaments que es van fer a Sevilla, tots, i el del senyor Cospedal del dissabte, va ser ja sensacional.
Anaven a guanyar la guerra, no guanyava la presó. Per tant, anem a dir, el tema... O sigui, jo penso que és molt més...
Havia demanat la paraula.
Perdó.
Sí, evidentment que la Constitució es pot canviar, es pot anar adaptant, sobretot es fan esmenes i és el normal. Ara, amb consens. Amb consens, perquè la Constitució... que en el moment que es va votar, jo me'n recordo, jo era jove, però me'n recordo perfectament, tothom se sentia identificat amb aquella Constitució, malgrat els ruïdors de sables.
No, mentira.
Perdona.
Esquerra Republicana no va votar. Mentira. Esquerra Republicana va dir que no va votar.
Els únics.
I mitja Espanya no va votar, va votar que no.
Em permeteu? Home, el nombre de vots més grans a Catalunya.
Naturalment.
Un 80 i pico per cent.
Parles de Catalunya, perquè Espanya va votar que no,
encantats.
Espanya va votar que no,
Mireu,
la majoria.
Perdona'm,
jo era més gran que tu i me'n recordo perfectament.
Pues mira, jo vaig estar en una de les taules, bueno, en el seu moment, al poble on estava.
Sí, bueno, i això
dia,
no
quan es votava
res,
la Constitució. No, vull dir que n'estava el cas. Vull dir que n'estava el cas. Va. I mirava els diaris. Va, i la gent se sentia tothom pare d'aquella Constitució. Sí, no. I és una cosa que va a unar. Va a unar el conjunt de la ciutadania.
Sí, va quedar
més remei.
Sí, va quedar més remei.
Però llavors no parlaven. Llavors sortien... I ahir mateix el senyor González ho va dir. El senyor González en l'entrevista de l'Évole ho va dir. Sí. Tothom va haver-hi un consens.
És mentida,
amb això. És mentida.
Tothom va acceptar la Constitució espanyola, mentida.
Majoritàriament.
Mentida. Aquí a Catalunya, sí. El resta d'Espanya,
també,
no.
També,
no, home, no.
També.
No,
des de tots, des de
no,
tota...
No, què dius?
Va, ensenya-m'ho.
Ara discutirem la Constitució,
hombre,
no?
Hombre, ensenya-m'ho. No, és molt que... fàcil dir que no, home.
Ensenya'm tu que sí.
Pues, mira,
ensenyem
entre d'altres
sí.
Coses, un dels articles... Mira, Partit
sí.
Comunista, Partit Socialista, en aquell moment, Aliança Popular, Unió del Centre Democràtic, Unió del Centre Democràtic.
Tu estàs parlant dels partits.
Els partits, estàs parlant dels partits.
Els partits, efectivament.
Són els representants legítims del poble.
Els partits.
Jo parlo de vots.
Perdona, però aquí, al Parlament de Catalunya, no es parla de la gent.
Escolta,
la gent no hi ha majoria independentista. Estem parlant dels partits que tenen majoria independentista. Escolta, o sigui, per em convé els partits, pel que no em convé els partits no.
Això ho estàs dient tu pel teu compte. Escolta, no, els partits es van posar d'acord, com he dit fa un moment, perquè no hi havia més collons que posar-se d'acord, m'entens? Ara, com deia el Lluís fa un moment, a les votacions per la Constitució, a l'únic lloc com haver-hi majoria absoluta va ser a Catalunya.
Sí,
a la resta d'Espanya, no va haver-hi aquesta resposta. Entre altres coses, perquè molta gent a la resta d'Espanya és que no li calia la Constitució per res. Ja estaven bé com estaven. Sí, escolta'm,
hi havia molt franquista encara,
inclús no franquista en el sentit estricte de la paraula.
Sí, sí, sí.
Gent que senzillament ja li estava bé.
No hi havia una altra manera de configurar i de pensar, evidentment, fins i tot d'avui en dia s'està mirant molt els programes de televisió dels anys 80, home, tantes coses no acceptaríem ara del que es deia, es feia, és que la societat era d'una manera i ha evolucionat cap a una altra i en aquell moment tothom estava encantat.
Perdona una cosa, Lourdes, amb llibertat es podien dir coses als anys 80 que avui no es poden dir,
Totalment.
O sigui, que la llei Mordassa ha
evolucionat
entre d'altres coses, per exemple, dels homosexuals i dels minusvàlids i de tot arreu. I es feien broma i acudits a la gent que no tenia una bona dicció, etcètera, etcètera.
No estic parlant d'això, no estic parlant políticament.
Jo diria que des d'un punt de vista, aviam, des d'un punt de vista intel·lectual, o sigui, el tema d'una Catalunya estat, si es pogués fer un congrés per explicar el que pot ser i el que significa ser el significat del Catalunya estat, jo penso que inclús pot ser afavorir una Espanya, anem a dir, més plural. O sigui, inclús jo diria que es podria analitzar des d'una perspectiva com els estats alemans, diríem, per tant, doncs jo d'alguna manera doncs crec que s'hauria d'analitzar des d'un punt de vista intel·lectual què significa fer una Catalunya estat. Perquè penso que potser doncs, explicant-ho bé pot ser beneficiós inclús per a Espanya. Vull dir, moltes vegades aquestes coses, si s'agafen d'una manera, anem a dir, doncs, des d'un punt de vista econòmic o des d'un punt de vista social, vull dir, es podria buscar una fórmula perquè això afavorís també a una Espanya, perquè nosaltres, si tindrem una independència, una Catalunya estat, un estat independent, també tindrem que estar a favor d'Espanya, perquè Espanya estarà en Europa i Europa també, doncs, la comunitat europea també tindrem que estar conjuntament i negociant les coses. O sigui, jo penso que tard o d'hora Catalunya serà un estat però no serà independent de res, ja ho he dit moltes vegades, això. Per tant, hem de dir, doncs, no passa res perquè pugui ser un estat Catalunya. I aquesta mania d'unificar una Espanya única, no la sensació de que no va per aquí el tema. Jo crec que afavorirà molt que Catalunya pugui tenir una certa independència, anem a dir, d'Espanya, per poder afavorir l'economia inclús d'Espanya.
Jo opino diferent, per això les unions i la Unió Europea, per això es va crear, per ser més forts i més potents. No, però deixeu-me que aclareixi alguna de les xifres que tots teníeu molt clar respecte a la Constitució.
Però val la pena discutir-ho.
Segueixo, estava mirant una altra cosa.
Però val la pena discutir-ho o no, això?
Si està molt discutit...
No val la pena perquè ja està discutit.
Està molt discutit i si no és la voluntat majoritària.
A veure, les dades, Lourdes.
Aclarim que tots tres heu dit que no. Doncs mira, la participació per província, Sala, Albacete, tal, 59,3, 71,9, 72,3, 67,1, 72,6, 71,4 per províncies. Anem seguint. Paral·lelament, vots del sí en percentatges d'aquesta gent que va votar. 72,4%, 88,9%, 90,3%, 93,2%, 89%, podríem seguir. Això no és una participació majoritària i benvolguda pels...
El 65% és majoritària?
No, el 96% és del 65%.
Escolta, en dic la majoria, clar que és majoritària.
Ja,
però...
Home, per favor, que tens les dades, que tothom les pot comprovar.
El 65% és majoritari? Tothom les...
El 54, aviam, 65,
escolta'm, de... n'hi ha un del 59, però n'hi ha de molt més, 72, 70, 75. Escolta'm, això no creus que és una alta participació? Sí. Va, home, que diem les coses com ens convé i, com ens, i quan ens
d'on
va bé.
D'on són les dades, Lourdes?
Pues les dades són...
No, per saber la font, eh?
Mira, està al Wikipedia, però sigui, són dades que m'imagino les han anat a buscar doncs, de l'Institut Nacional d'Estadística. De l'Institut Nacional d'Estadística.
Deixeu-me dir que aquesta setmana el president del Parlament, Torrent, tornarà a insistir en la possible investidura de Jordi Sánchez, però d'altra banda també hi ha Junts per Catalunya que no desisteixen de la idea que també pugui ser Puigdemont el candidat a la investidura.
Aquí tenim un problema molt greu. Tenim un problema molt greu perquè no es posen d'acord. I a mi em sembla això un desastre absolut. Un desastre absolut. És a dir, que es torni a intentar fer en Jordi Sánchez perquè hi ha aquesta declaració d'una comissió de la ONU i tal, que té una força
relativa, molt limitada,
em sembla un error molt gran.
Sí, jo també penso que... Jo l'altre dia vaig proposar que estaria molt bé un president de transició de 2 anys, i per exemple que sigués l'Ernest Maragall, per exemple. Un personatge que teòricament té capacitat...
Lourdes no li agrada,
però el que digui, el que vulgui... Però, no, però entén-me, una persona que coneix...
Parlava de Ferran Mascarell.
o Ferran Mascarell, és igual, però gent que d'alguna manera tingui una certa consistència intel·lectual i que entengui molt bé de què va la Generalitat i que hagi estat treballant amb ell i que sàpiga exactament tots els intrigues. Alguna persona que tingués una certa personalitat per poder doncs, liderar una cosa així durant una transició de 2 anys. I a partir d'aquí 2 anys fer unes eleccions i intentar buscar alguna solució. És que jo penso que és l'única solució, perquè si agafem els mateixos, que és el que dius tu, agafem els mateixos que nosaltres hem proposat, anirem al fracàs. Anem al fracàs. I per tant, a dir, doncs, jo penso que el camí és erroni.
Em
sap greu, però, vull dir, però el camí és erroni. Jo diria que hauríem de buscar gent nova i que no estigui tan implicada i per tant, a dir, doncs, però que sigui a dir, doncs, una persona que tingui una certa personalitat intel·lectual forta i que coneixi una mica doncs, totes les institucions de la Generalitat i del govern. No?
Una matisació, no aneu al fracàs. Heu fracassat i ara a partir d'aquí heu de tornar a reconstruir.
Bueno, d'acord.
Heu de tornar a reconstruir.
Accepto el meu fracàs, però acceptar no vol dir rendir-me.
No, les aspiracions,
accepto,
clar.
Accepto el meu fracàs o la meva aspiració.
Si es contempla la Constitució, però no,
però,
el dret a
però no renegaré mai d'intentar buscar una solució perquè tirem endavant per una altra línia. I per tant, doncs, jo penso que hem d'agafar una altra línia. A partir d'aquí, doncs, el que vulguis.
El imperio español ha vencido.
No, això...
Fin de la cita.
No, això és el que volen ells, però... Vull dir, però
sí,
no, és...
no, mira...
Jo he dit fracàs, jo he dit fracàs, però escolta'm, el Baños ho va dir exactament també. Es havia perdut el referèndum. Si és, escolta'm, els de la CUP també ho diuen.
Ai, sí, sí, tant la CUP.
Home, és, bueno, sí, sembla no mentida, sortirem, sí. Com posem no, les coses segons ens convé.
Hem de posar hòstia, més intel·ligència tots plegats. Sí. Hem de posar
tenim d'anar a buscar màsters a Madrid i fotre la gent que tingui màsters i després tirar endavant aquest país.
Això home, ara hi ha una hipòtesi que en relaciona al PSOE, no?
Sí, sí,
amb tot aquest enrenou amb el màster de la Cristina Cifuentes.
Que és probable, el que passa és que
a veure, és probable, però després hi ha una altra qüestió que si no n'he vero ben trobato caldrà demostrar-ho, però és que tot això ha provocat...
No és italià, és fals això.
Home, el que ha provocat tot això és que realment hi hagi aquesta incertesa sobre la titulació.
Exacte. És una pena, jo realment tinc la impressió de li han regalat, com a tants altres, a lo millor.
Home, una pena, jo diria més que una pena, que és una vergonya.
Sí, sí, sobretot, sí, és una pena, per vergonya, estudiant, per tot. Encara no sigui estudiant, encara no sigui estudiant.
No, ja, a part
encara
d'això.
Sigui l'última persona que passi pel carrer.
Esperança Aguirre està darrere
d'això,
segur.
És inadmissible que es manipulin aquestes coses, és totalment vergonyós.
I ara esperarem a veure, perquè això, tard o d'hora, passarà factura a Cristina Cifuentes i al Partit Popular.
I que surtin tots, i que aprofitin, n'estic convençuda,
Sí, n'hi ha una altra, si a la palestra, sí.
Qui hi ha? No hi sentim.
Un del PP, no me'n recordo el nom,
Que surtin tots. Per altra banda, recordem aquí, era la senyora Joana Ortega també, que es anaven atribuint, que hi ha hagut la tira i mitja, que s'han col·locat títols, que dius, per favor, no teniu vergonya.
Molt bé, doncs acabem sense vergonya.
Jo voldria fer un apunt dels 100 anys del naixement de la Maria Aurelia Capmany i els 100 anys del naixement del Manuel de Pedrolo. Dos intel·lectuals
riu,
que
realment
són advocats, molt importants, contemporanis per a Catalunya, i per tant jo penso que ens hauríem de centrar una miqueta.
No tenim temps, però un dia explicaré un conte ràpid de Manuel de Pedrolo, que fa referència al funcionariat, que és algo sensacional. Sí.
Doncs porta-lo, home, porta'l. Senyora i senyors, moltíssimes gràcies. Que vagi bé la setmana, bon dia.
Bon dia. Adéu,
bon dia. Adéu, bon dia.